Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Com són les persones supersticioses? Doncs, segons estudis de la Universitat de Kansas, diuen que és més probable que les persones que creuen en el destí i en el control que aquest exerceix en les seves vides siguin més supersticioses. Doncs la superstició és més habitual en persones amb locus de control extern, és a dir, en persones que tendeixen a atribuir la causa del que els passa a l'exterior, a altres persones i a la situació. I així mateix, les persones amb locus de control intern, que assumeixen que són responsables del que els passa, són menys supersticioses. Es veu que les dones tendeixen a ser més supersticioses que els homes. Això pot ser degut al bagatge cultural de la dona, tradicionalment reclosa a casa dependent de l'home, la manca d'oportunitat per prendre decisions i de tenir la iniciativa ha portat a les dones a percebre una manca de control de la seva pròpia vida. La majoria de les vegades, la superstició és innocua, és a dir, no és perjudicial en si mateixa. Fins i tot, moltes vegades ens ajuda a gestionar l'ansietat. No obstant això, portada a certs nivells pot perjudicar-nos. La superstició pot crear-nos dependència a algun objecte o amulet que, si el perdem o l'oblidem, pot portar-nos un augment de la nostra ansietat. Si aquest objecte preuat el solem portar en situacions importants com entrevistes o exàmens, el fet de no portar-lo amb nosaltres pot perjudicar el nostre exercici, ja que pensarem que no som capaces de fer-ho sense ell. La superstició també pot portar-nos a creure que certes pseudociències i pseudoteràpies funcionen quan realment no ho fan. El problema d'això apareix quan algunes persones substitueixen els tractaments mèdics, els únics que s'han demostrat que poden curar les nostres malalties, per aquest tipus de teràpies que no funcionen, posant en perill la seva salut i, en molts casos, la seva vida. Però hi ha alguna manera d'evitar la conducta supersticiosa, us preguntareu? Doncs bé, segons l'investigador Donald Saucier, hi ha quatre coses que podem fer per evitar la conducta supersticiosa. La primera és prendre el control de la teva vida, ja que per evitar la conducta supersticiosa cal deixar de creure en la mala sort i prendre el control del que fem. Assumir que controlem les situacions. A vegades fem servir la mala sort per alliberar-nos de la culpa, però en lloc d'això hem de centrar-nos en primer lloc en el que podem fer per evitar situacions difícils. Lo segon que podem fer és ser decisiu i proactiu. Les persones que són menys decisives, o sigui, que els costa prendre decisions, tendeixen a les creences supersticioses. Les persones proactives que prenen el control de la seva vida prenen decisions i prenen la iniciativa i, per tant, són menys supersticioses. Recorda que tu ets qui crea la bona sort amb les teves accions i no pas amb rituals i objectes. El tercer consell que ens dona l'investigador Donald Saucier és que eviti situacions en què depenguis de la mala sort. Diu que la mala sort no passarà si només passen coses bones. Si una cosa dolenta passa i en dius mala sort, fes-ho com un mecanisme d'afrontament, després del fet de que hagi passat, en lloc d'abans de l'esdeveniment. I la quarta i última cosa que ens explica l'investigador és que controlis la teva ansietat d'una altra manera. Ens aconsella que ens desfem de les nostres conductes i rituals supersticiosos. Doncs si el fet de no portar la teva samarreta o bolígraf de la bona sort a un examen et posa nerviós, prova tècniques de relaxació o meditació mindfulness. I així es controlaràs la teva ansietat. La veritat és que les supersticions constitueixen una part molt important de l'herència humana. L'home primitiu, en buscar explicacions per fenòmens com ara el raig, el tro, els eclipsis, el naixement i la mort, i la manca de coneixements sobre les lleis de la natura, va desenvolupar una herència en els esperits invisibles. Amb una existència quotidiana plena de perills i d'aventures, va arribar a la conclusió de que el món estava poblat per uns esperits venjatius que superaven en nombre els esperits benèfics. Per tant, entre totes les creences supersticioses que hem heretat, tenen preponderància les dels mitjans destinats a protegir-nos contra el mal. Les supersticions és un tema interessant, ja que són moltes les persones que cauen en qualsevol tipus de supersticions, sense saber el seu perquè ni el seu origen. Napoleó temia els gats negres i Sòcrates el mal d'ull. A Juli César li terroritzaven els somis. Enric VIII assegurava que la bruixeria li havia induït a casar-se amb Anna Bolena. Pere el Gran experimentava un terror patològic quan havia de creuar ponts. Les enquestes demostren que entre totes les supersticions referents a la mala sort, la inquietud relacionada amb el nombre 13 és la que avui en dia afecta a més gent. Els francesos, per exemple, mai donen a les senyes d'una casa el nombre 13. A Itàlia, la Loteria Nacional l'omet. Les línies aèries internacionals salten aquest nombre en les files de seients dels avions. Als Estats Units, els moderns gratacels, comunitats de propietaris i edificis d'apartaments donen al pis que segueix el número 12 al nombre 14. I tot això es remunta a la mitologia nòrdica en l'era precristiana. Doncs a un banquet, el que a Valhalla van ser convidats 12 déus, Loki, l'esperit de la baralla i del mal, es va colar per les bones, de manera que el nombre dels presents va arribar a 13. En la lluita que es va produir per expulsar a Loki, Balder, el favorit dels déus, va trobar la mort. Aquesta és una de les primeres referències escrites de l'infortuni relacionat amb el nombre 13. Des d'Escandinàvia, la superstició es va difondre a través d'Europa en direcció sud. En iniciar l'era cristiana, ja estava ben establerta en els països mediterranis. Llavors, asseguren els folcloristes, la creença va ser notablement reforçada, potser per sempre, per el sopar més famós de la història, l'últim sopar. Crist i els seus apòstols eren 13. Menys de 4 hores després d'aquest sopar, Crist era crucificat. Els mitòlegs han considerat la llegenda nòrdica com una prefiguració del banquet cristià. Tracen paral·lels entre el traïdor Judas i Loki, i entre Balder, el déu favorit que va resultar assassinat, i Crist, que va ser crucificat. L'indiscutible és que des de principis de l'era cristiana, des d'ara, convidar a sopar a 13 persones significa buscar un desastre. Com passa amb tota superstició, un cop asseguda la creença, la gent busca conscientment, o no, esdeveniments que encaixin amb el pronòstic. En 1798, per exemple, una revista britànica titulada Gentleman's Magazine va estimular la superstició del número 13 en citar estadístiques d'assegurances en aquella època que van revelar que de mitjana una de cada 13 persones reunides en una habitació moriria abans d'un any. Als Estats Units, el 13 seria considerat més endavant com un número afortunat. Forma part de molts dels símbols nacionals, ja que en el revés dels bitllets de banc hi ha una piràmide incompleta de 13 esglaons. L'àguila heràldica sosté en una urpa una branca d'olivera amb 13 fulles i 13 fruits, i en l'altra, 13 fletxes. Hi ha, a més, 13 estrelles sobre el cap de l'àguila. Tot això, per descomptat, res té a veure amb la superstició, sinó que commemora les 13 colònies que van originar el país i que, per la seva banda, van ser un símbol de bon auspici. Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, us comunico que pel setembre comencem al nivell 1 els dijous de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda a l'Hotel d'Entitats a Roda de Barà. També, per les que al setembre seguiu amb el quart nivell del curs d'Enneagrama per al Desarrollo Personal, continuarem els dimarts de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda a l'Hotel d'Entitats de Roda de Barà. Tingueu en compte que cal anar-hi abans per apuntar-se, ja que les places són limitades. Si voleu més informació sobre les dades i els preus del mateix, el telèfon de l'Hotel d'Entitats és el 977-65-77-12 o on us atendran. El repeteixo, 977-65-77-12. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Continuem amb el programa d'avui parlant una mica més dels orígens d'algunes supersticions. Des de l'inici dels temps, els gats negres van ser considerats animals màgics. En l'antic Egipte eren sagrats i adorats, relacionats amb el culte de la deessa Bastet. Matar-los era un crim capital i quan el gat d'una família moria, era momificat i la família entrava en dol. Els romans també consideraven el gat negre sagrat i el van introduir a Europa. No obstant això, durant l'edat mitjana, es va relacionar els gats negres amb la bruixeria i el mal, creient que eren bruixes transformades. Això va ser motiu de persecució, cacera i crema de gats en fogueres. El que no van tenir en compte va ser que, en disminuir la població de gats, les rates abundarien en tots els pobles propagant epidèmies de peste. Afortunadament, l'oscurantisme va acabar i els gats negres van poder viure tranquils una altra vegada. A l'Anglaterra victoriana es considerava que si els nuvis es trobaven amb un gat negre, això simbolitzava prosperitat en el matrimoni. També els mariners creien que tenir un gat a bord portaria bona sort i les seves dones solien tenir-ne una casa per assegurar el retorn dels seus marits després de la travessa. En algunes parts d'Europa, un gat negre que creua la teva trajectòria es considera bona sort, però en els Estats Units i en les parts d'Europa que feroçment lluitaven contra el paganisme, l'associació amb les bruixes els va fer ser considerats com a portadors de mala sort. De fet, existeixen moltes creences sobre els gats negres. A Escòcia, un gat negre estrany a l'entrada d'una casa o temple simbolitza prosperitat. A Irlanda, quan un gat negre creua la seva trajectòria al clar de la lluna, vol dir que hi haurà una malaltia epidèmica. A Itàlia, si es posa al llit d'una persona malalta, vol dir que aquesta persona es morirà. En els llocs on les cases de bruixa no van ser molt populars, els gats negres van conservar el seu estat com a bona sort i encara es consideren com a tal a Gran Bretanya i Irlanda. En la cultura romanesa i índia, una de les supersticions més fortes i encara temudes és que els gats negres que creuen la teva trajectòria representin mala sort, malgrat el fet de que aquestes regions mai van ser afectades per les caces de bruixes o antipaganisme. Una superstició idèntica sobreviu també a Amèrica i Europa Central. Malgrat totes les llegendes que envolten els gats negres, els científics els veuen com animals d'un valor molt positiu, ja que els gens que determinen el seu color poden ajudar a lluitar contra les malalties. Per tant, els gats negres són més immunes i tenen una millor salut. Un dels símbols de la bona sort sol ser la ferradura. Penjar a algun lloc una ferradura, el calçat dels equins, està considerat com el més universal de tots els amulets de la bona sort. Els grecs van introduir la ferradura en la cultura occidental al segle IV i la consideraven un símbol de bona sort, ja que estaven fetes de ferro, un element que es creia que espantava el mal. A més, la seva forma emulava la lluna en quart creixent, que es considerava símbol de fertilitat i fortuna. Després, els romans es van apropiar d'aquest objecte i la seva creença pagana en els seus poders màgics va passar als cristians, que van donar a aquesta superstició la seva versió basada en Sant Dunstan. Bé, la llegenda atribueix a Sant Dunstan a l'haver otorgat a la ferradura penjada sobre la porta d'una casa un poder especial contra el mal. Ferrer de professió, però que arribaria a ser arquebisbe de Canterbury a l'any 959, Dunstan va rebre un dia la visita d'un home que li va demanar unes ferradures pels seus peus. Uns peus de forma sospitosament semblant a peulles. Dunstan es va adonar que es tractava de Satanàs i va explicar que per realitzar la seva tasca calia encadenar-lo a la paret. Així, el sant va procurar que el seu treball resultés tan dolorós que el mateix diable encadenat li va demanar misericòrdia. Dunstan es va negar fins que el diable va jurar no entrar mai en una casa on hi hagués una ferradura penjada sobre la porta. Però no podia penjar-se de qualsevol forma. Els seus extrems havien d'estar cap amunt, ja que, en cas contrari, la seva reserva de sort es buidava. En l'edat mitjana es creia que les bruixes es desplaçaven muntades en escombres perquè temien els cavalls i que qualsevol element relacionat amb els equins, especialment la seva ferradura de ferro, les espantava. La dona acusada de bruixeria era enterrada amb una ferradura clavada a la tapa del seu taüt per impedir la seva resurrecció. A Rússia, els ferrers que forjaven ferradures eren considerats capaços de realitzar màgia blanca contra la bruixeria i els juraments solemnes relatius al matrimoni, els contractes comercials i les compravendes de propietats no es prestaven sobre una Bíblia, sinó sobre les encluses utilitzades per martellejar les ferradures. Per tant, i concloent el programa d'avui sobre les supersticions, podem dir que des d'èpoques primitives, els mites i les llegendes dirigien la vida dels mortals. Amb el temps i l'esdevenir de les ciències naturals, moltes de les creences que en el seu moment van ser religioses es van tornar supersticions, creences estranyes a la fe religiosa i contràries a la raó, i fins i tot obsessives per alguns. L'home primitiu, llançat a un món ple de perills i aventures, va arribar a la conclusió que havia d'haver alguna cosa més enllà del que podia veure. Per això, entre totes les creences supersticioses que hem heretat, tenen més importàncies aquelles destinades a protegir-nos del mal, accions i objectes fetitxes que ens ajuden a aturar qualsevol amenaça. Les supersticions són un fenomen que s'ha estès per tot el món, a través de diferents civilitzacions, però no hi ha molts detalls sobre el seu origen. Segons l'escriptor i doctor en medicina en Charles Panati, les primeres supersticions van tenir origen fa més de 50 milions d'anys abans de Jesucrist, amb l'home neandertal a l'Àsia Occidental, on la primera creença va ser l'evidència del més enllà. Les supersticions neixen de la por, o per la por davant de les malalties, la mort o el perill. I per combatre aquesta por, l'home va crear creences i poders especials per alliberar les males influències.
Thank you.
escoltat el programa de Poció de Felicitat amb Leo Loza, el tècnic del so, i Maria Antònia Margarit, qui us parla. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Barà Ràdio, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem que passeu una setmana força feliç.